Notícies Vespre. Karen Madrid.
Els centres d'atenció primària començaran a recuperar la normalitat demà, després dels rècords de visites registrats durant la sisena onada. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La infermera del CAP Sud i membre de la taula de salut comunitària de Sabadell Sud, Lídia Soriano, assegura que la pressió assistencial comença a decaure. D'aquesta manera, confia que es començaran també a deixar enrere situacions mai vistes fins ara.
Hi havia molts refredats que no eren Covid i hi havia molts refredats que sí que ho eren. I llavors la pressió assistencial ha sigut bastant difícil d'assumir.
Malgrat aquesta millora de la situació als ambulatoris, els ingressats per coronavirus han crescut en els últims dies, tant a planta com a les UCIs.
Protegir del tot el que queda de l'artèxtil abans que emprengui la seva transformació definitiva. Aquest és l'objectiu de la modificació del Pla General de l'Equipament, que demà passarà pel ple municipal.
I si la mesura prospera, la torre i l'edifici adjacent a tocar de la Gran Via quedaran protegits patrimonialment. El mateix ple aprovarà també la cessió del terreny on s'ha de construir l'Institut Narcisa Freixas a la Generalitat.
I en esport, John Ander González Dopico, conegut futbolísticament com a Dopi, és, a falta d'oficialitat, nou jugador del centre d'esports.
En els últims minuts del mercat de fitxatges, el club ha arribat a un acord amb el davanter biscaí de 26 anys del San Fernando, autor de 6 gols aquesta temporada amb el conjunt andalús.
Són algunes de les notícies que us desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la xarxa viària més propera a Sabadell, a l'AP7, 2 quilòmetres de retencions a Barberà, en sentit sud. A la B30 també a Barberà, 1,5 quilòmetres de cues, en sentit sud, i 2,5 quilòmetres a Cerdanyola per enllaçar amb la C58, en aquest cas en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, a aquesta hora hi ha trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Pedralbes i Sant Gervasi també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen càlides i estables després d'aquest cap de setmana pràcticament primaveral. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. El vent es deixa notar als dos extrems del país. Ho fa amb intensitat. Tenim ratxes de 74 km per hora cap al sud del Baix Camp, al Montroig del Camp, o bé superant els 100 km per hora cap a la zona de Portbou, però a més també cap a l'Alt Pirineu. El vent està bufant amb intensitat. Durant aquestes properes hores s'ha d'anar reforçant cap als dos extrems del país, però també d'altres indrets del territori també es deixa notar. I això fa que la temperatura sigui més alta que aquests últims dies, i avui la temperatura màxima també serà força suau. Tot i això, encara mantindrem alguns núvols entre la zona de Marès, la Selva cap al sud del Baix Empordà, que aquests aniran guanyant extensió durant la segona meitat de la jornada i fins i tot a partir del vespre és possible que deixin alguna precipitació feble. D'altra banda, cap a la cara nord del Pirineu, el cel també estarà una miqueta més tapat i aquí s'espera que vagi nevant dèbilment ben bé fins a aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'esperada normalitat als ambulatoris de la ciutat es començarà a recuperar a partir de demà. El pic de la sisena onada ja s'ha superat i la pressió assistencial ha començat a decaure. Per posar-ho en xifres, el 17 de gener es va marcar el rècord amb 3.716 visites, mentre que divendres passat se'n van registrar la meitat, 1.877.
Per tot plegat, les visites habituals es podran tornar a programar sense tenir les consultes saturades per la pandèmia. Ho ha explicat al Cafè de la Ràdio Lídia Soriano, infermera del CAP Sud, referent d'infermeria comunitària i membre de la taula de salut comunitària de Sabadell Sud.
Sí, aquesta darrera setmana ja hem notat que la cosa començava a baixar i iniciarem potser ja aquesta primera setmana del febrer les visites normals al nostre centre. Sí, sí, a partir de l'1 de febrer ja comencem la visita de cronicitat i les visites normals i esperem que això continuï així.
Una de les mesures que ha facilitat la feina d'atenció primària ha estat notificar els tests d'antígens a través de les farmàcies. I és que en aquesta sisena onada hi havia molts dubtes sobre si els ciutadans tenien un refredat o la Covid.
Doncs de bogeria, una pressió assistencial brutal, respiratori, perquè a més eren símptomes lleus i els centres d'atenció primària no estan acostumats a veure refredats lleus. O sigui, la gent quan tenia un refredat lleu no assistia als centres d'atenció primària. I ara ho ha fet, i llavors, clar, hi havia molts refredats que no eren Covid, i hi havia molts refredats que sí que ho eren. i llavors la pressió assistencial ha sigut bastant difícil d'assumir.
En aquest sentit, Soriano ha recordat que encara no cal anar al CAP. Si es tenen símptomes, es pot comprar un test d'antígens a la farmàcia i notificar-los a ells directament si es dona positiu. Les quarantenes són de 7 dies.
Qui també caminarà cap a la normalitat a partir de demà és el consultori del Poble Nou.
Sí, perquè l'1 de febrer era la data proposada per la conselleria per tornar a obrir el consultori de dilluns a divendres i no només 3 dies a la setmana. Farà atencions de 8 del matí a 1 de la tarda amb personal d'infermeria i administratius. Les urgències i els casos aguts, però, encara hauran d'anar al CAP La Serra de Torre-romeu.
La millora de la situació als ambulatoris locals s'explica, com dèiem, per la baixada sostinguda dels contagis de coronavirus dels últims dies. Així ho denoten aquest dilluns els indicadors de la pandèmia que tornen a reduir-se. En canvi, els ingressos al Taulí continuen en ascens tant a planta com a l'UCI. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Nova millora dels indicadors epidemiològics. La velocitat de contagi és el que més es redueix i ja se situa al 0,83. En menor mesura, però també evolucionen positivament, el risc de rebrot, que ara se situa als 5.292 punts, i la incidència acumulada 14 dies, que encara és força elevada, de 6.387 casos per cada 100.000 habitants. Aquesta millora, però, encara no s'ha traduït en un descens dels ingressos al Taulí. En la darrera setmana, el centre sanitari ha sumat 155 hospitalitzacions noves, que situen la xifra total de pacients ingressats per Covid-19 als 215, 3 més que ara fa una setmana. També han crescut els malalts de coronavirus a l'UCI i la unitat de semicrítics, que han passat dels 21 als 27 en els últims 7 dies. En aquest mateix període, l'Hospital de Sabadell ha diagnosticat 248 positius més i ha notificat 19 defuncions.
A tot això, la plataforma SOS Pediatria Sabadell ha aconseguit 2.227 firmes per reclamar que l'atenció pediàtrica torni a tots els ambulatoris de la ciutat després de la concentració de serveis que es va viure arran de la pandèmia.
El portaveu del col·lectiu, David Berguedà, ha explicat al Cafè de la Ràdio que la situació actual és insostenible per a moltes famílies.
Però arriba un moment en què les famílies ens hem plantat i hem dit prou a haver de pagar les mancances de l'administració. És a dir, la concentració va en contra de les famílies, no se'ns ha tingut en compte a l'hora de dir aquesta concentració és millor per vosaltres o no.
Un cop assoleixin l'objectiu de 2.500 firmes, portaran la petició a les autoritats sanitàries i als representants polítics.
Volem entregar-les al Servei d'Atenció Pediàtrica del Vallès Occidental, és dir, tant a l'ICS com també al CatSalut, perquè tenen competències diferents i missions diferents, i per tant també inclús als aspectes més polítics, que són una mica poden afrontar les nostres necessitats.
En aquest sentit, demà es reuniran amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, i els responsables de la regidoria de Salut, que encapçala Sònia Sada.
L'abordatge de la salut mental dels joves és una de les novetats del Pla de Joventut de Sabadell, actiu fins al 2025, després que s'aprovés el ple d'aquest mes de gener. Des de l'Ajuntament s'ha detectat aquesta necessitat després que un 49% dels joves encastats admetés que la pandèmia ha afectat el seu estat emocional.
Amb els recursos ja existents es poden atendre aquesta necessitat dels joves sabadellencs. La tècnica de joventut, Núria Sales, assegura que arran del pla es podrà fer un pas endavant en aquesta línia.
Com a oficina jove tenim assessories, no teràpia, perquè seria, o sigui, no és la nostra funció. La nostra funció és poder detectar aquesta gent i poder-la canalitzar en els recursos que hi existeixen, doncs ja sigui el PAC Taulí o sigui qualsevol cosa, perquè de vegades, un cop es fa la diagnosi, potser no es necessita un psicòleg per aquest noi o per aquesta noia. La millor necessita més una orientació educativa o la millor necessita una orientació dins del punt lila.
Una altra nova incorporació al pla és de la lluita contra les agressions masclista. La tinenta d'alcaldessa de Participació i Feminismes, Marta Morell, destaca l'èxit d'una prova pilot realitzada a l'Institut de Can Oriac.
Vam fer una prova pilot a l'Institut de Can Oriac. La nostra idea és que tinguéssim dues persones, un noi i una noia dins de l'institut, que entre el seu grup d'iguals es fessin prevenció de violència masclista. I estic molt contenta perquè nosaltres quan vam començar a fer la prova pilot ens vam donar compte que de seguida hi havia molts nois i moltes noies que es van apuntar, i a dia d'avui no només tenim aquests dos joves com volíem, sinó que és un grup de joves que fa prevenció dins del mateix grup d'iguals, doncs, en el seu institut.
Des d'ara i fins al 2025, el Pla de Joventut preveu la implantació de 55 programes que sumen un total de 153 actuacions relacionades amb l'acompanyament als joves, el territori i la comunicació.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La Torre de l'Artèxtil, així com l'edifici adjacent, quedaran del tot protegides patrimonialment. La modificació del Pla General de l'Equipament, que ho farà possible, passarà demà pel ple municipal del mes de febrer, tot plegat amb l'objectiu de conservar el que queda de l'antic complex fabril de cara al futur.
Sobretot tenint en compte que Artèxtil serà el nucli d'un projecte molt més ampli. Així ho ha destacat la regidora de Desenvolupament Humà, Mar Molina.
Cal dir que aquestes formacions, com ja sabeu, són en vista a implantar un campus universitari a l'Artèxtil amb l'acord amb el conveni de cessió del conjunt realitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona i també hi ha prevista la reforma de la Cruïlla Gran Via amb Quevedo i també destacar que al costat de l'Artèxtil s'està fent una construcció d'habitatges que gràcies a aquesta modificació del pla d'ordenació del conjunt de l'Artèxtil ens quedarà tant la nau com la torre molt bé, com diríem jo, visualment amb l'edifici i, per tant, la podem protegir.
D'altra banda, el ple municipal també ha d'aprovar la cessió gratuïta del terreny on s'ha de construir l'Institut Narcisa Freixes de la Generalitat. Molina assegura que, a partir d'aquí, tot queda en mans del govern català.
S'aprova la cessió gratuïta i es posa a disposició de la Generalitat el terreny. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres ja fem aquesta sessió i, com dic jo, nos retiramos i és la Generalitat que té que acabar de decidir pues, el seu calendari i la seva obra.
El solar de més de 4.000 metres quadrats està situat al carrer Martí Lomà amb Calders.
Notícies vespre.
Continua el debat sobre la nova norma pels treballadors a l'Estat. Aquesta setmana està sobre la taula la reforma laboral del govern espanyol que no té majoria parlamentària per aprovar-se, tot i el suport de la patronal i sindicats majoritaris.
I aquest cap de setmana hi ha hagut manifestacions a Sabadell en contra de la normativa per part dels sindicats CGT, CNT i COS. El president de la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca, Ramon Albaric, diu al programa El Cafè de la Ràdio que si s'acaba aprovant, la reforma laboral farà perdre competitivitat a les empreses i no s'ha mostrat partidari de passar tots els contractes a indefinit.
El fet de que tots els contractes passin a considerar-se indefinits suposarà doncs, que hi hagi un encariment dels costos laborals a llarg termini i, en conseqüència, això no ens situa en forma favorable davant dels nostres competidors naturals en el mercat.
De la seva banda, Juan José Hernández, secretari d'Organització de Sabadell de la CGT, recorda que el compromís del govern català era del govern central era la derogació de l'antiga norma.
S'està fent creure a l'opinió que és una gran reforma, un gran pas d'on veníem, però és que veníem d'una reforma molt, molt greu. I també no oblidem que venim d'una promesa electoral d'una derogació total, que és per lo que CGT i la resta de col·lectius estem apostant i demanant, que era una promesa electoral que una vegada més s'ha incomplert.
La CGT vol tornar les indemnitzacions de 45 dies per l'any treballat, a la vigència dels convenis fins que s'aprova el nou, i a una contractació més beneficiosa per als treballadors. Per això volen continuar amb les mobilitzacions.
El Gremi d'Instal·ladors de Sabadell i la Comarca ha renovat el mandat a Toni Fernández com a president de l'entitat, sobretot, com ha explicat ell mateix al Cafè de la Ràdio, per acabar tasques que la pandèmia ha suspès.
La veritat és que a mi no m'agradaria allargar massa els terminis de les reeleccions. Crec que és bo sempre que hi hagi canvis i que entre gent nova, però sí que és veritat que amb el tema de la Covid, doncs bé, fa dos anys que ha quedat tot força afectat. Jo crec que hi han coses que, bueno, que no s'han pogut acabar, el que volíem fer, i llavors volem continuar i empènyer amb força doncs, tot el que volem començar i poder fer totes aquestes tasques.
Fernández diu que la seva missió és estar al costat dels instal·ladors.
Sobretot per donar-los suport davant de l'administració. El coronavirus no els ha afectat pel volum de feina, sí, en canvi, els seus efectes col·laterals. Haver de prendre mesures, els protocols i la infecció com la resta de ciutadans. Un dels projectes que el president vol tancar ja fa referència a les aules de formació del Parc Central, que s'han de modernitzar per poder rebre cursos no només als instal·ladors, sinó també a escolars.
Avui també és notícia.
En successos, dos incendis de matolls a Sabadell durant el cap de setmana.
El primer a la tarda de divendres, a la zona dels Horts, que hi ha la Ronda Ebre. El foc es va descontrolar arran d'una crema de matolls. I el segon es va detectar ahir al matí al carrer de Rialb, en aquest cas per causes encara desconegudes.
Tres instituts del Vallès Occidental han participat en la tercera fase de la classificació per la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat que organitza la xarxa Vives.
Són l'Institut Castellbisbal, l'Institut Banús de Cerdanyola i l'Institut Jaume Cabré de Terrassa. El tema de debat d'enguany és que cal posar límits de la ciència. L'equip guanyador participarà en la fase final que tindrà lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona el 30 de març i fins l'1 d'abril. L'objectiu del certamen, que reunirà els equips classificats de les 14 universitats del Catalunya, País Valencià, Illes Balears i Andorra, és millorar les habilitats comunicatives dels alumnes participants i fomentar aspectes com el treball en equip, la creativitat, l'anàlisi o la construcció d'un discurs.
Els castellers de Sabadell celebren la primera actuació de l'any a les decenals de Valls amb un castell de set, una actuació especial que ha comptat amb 28 colles, amb algunes absències sonades com les dels Minyons de Terrassa.
I els castellers de Sabadell afirmen que estan orgullosos del seu pas per les decenals de Valls. Ahir diumenge van completar un 3 de 7, una torre de 6, un pilar i un pilar a la plaça del Blat, amb festes que s'havien d'haver celebrat a l'any 2021. En total van ser 80 castellers sabadellencs els que van desplaçar-se fins a la capital de l'Alt Camp. Martí Rovira, cap de colla, considera que és un bon punt de partida per començar la temporada que volen que sigui del tot normal.
Sí, a l'assaig sempre mirem d'anar més per davant, diguéssim, de les possibilitats i, per tant, doncs, ja anem preparant doncs, els castells que durant la temporada farem. A veure, el nostre objectiu seria que en les primeres actuacions, sigui Barberà o sigui la que farem a Sabadell, que és el textil, la dia del textil, doncs puguem portar ja castells de 8.
Una temporada castellera que començarà, com ja és habitual, el pròxim 6 de març a Barberà del Vallès. Després aniran a Barcelona i, finalment, a l'abril, faran la primera actuació a Sabadell durant la Diada del Tèxtil.
Familiars i amics del grafiter 13 comencen una recollida de signatures perquè es preservi el seu llegat. El sabadellenc Guillem Vives era 13, el grafiter de renom internacional que va morir ara fa 4 anys. Sabadell compta amb més d'una desena de murals seus. Ara, a través de la plataforma Change.org, el seu entorn ha començat a recollir suports per entregar-los a l'Ajuntament.
I l'objectiu és fer complir la moció que el ple va aprovar el mes de maig passat, quan, a petició de la Crida, els partits del consistori van acceptar promocionar rutes artístiques, catalogar les obres dels murs o protegir el llegat de 13. Unes tasques que, pels impulsors de la campanya, no s'han fet. Carolina Zúric, impulsora de la proposta, demana que se li reconegui la feina. Sembla que no podem escoltar a Zúric, però des de la Crida per Sabadell, la seva portaveu, Nani Valero, també va demanar que es compleixi l'acord, ja que des del moment en la seva aprovació no s'han acomplert cap dels punts aprovats. En canvi, Valero critica que altres iniciatives de l'actual regidor de Cultura, com l'aplicació de murs lliures, segueixen en un calaix.
Els acords d'aquella moció, que eren protegir el llegat del 13, posar Sabadell en el mapa internacional del món de l'art urbà, fer guies didàctiques a la ciutadania per poder conèixer quin és el món del grafiti a la ciutat, entre altres propostes, doncs, que es porti a terme. Si volem ser capital de cultura catalana, l'art urbà entra no només en la catalana, sinó en la internacional, i per tant això ha d'anar endavant.
Hi ha programes difícils.
Xocolata del lloro, això, eh? Iau, 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 iau.
Altres que instrueixen.
Jo sempre estic disposat a fer alguna infidelitat de tant en tant.
I alguns que són un lloc de parada.
El port de Sabadell, és a dir, Barcelona, també s'ho mereixeria, eh?
Però cap d'aquests és el nostre.
Ferrea Quartín de Cau, Cau, Cau.
El Dia Mundial de la Ràdio tornem a obrir
el Casino dels Senyors.
On poguéssim estar tots dos solets i tal com Déu nostre Senyor ens va portar en aquest món.
Reserva la teva taula el diumenge 13 de febrer a les 9 del vespre.
Un programa fet per poca vergonya.
Hi ha molt traïdor en aquest món de la ràdio, molt traïdor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denega la reobertura immediata de l'oci nocturn.
Així ho havia sol·licitat la patronal del sector, la FECASAM. Així, els magistrats no coincideixen en la mesura cautelaríssima i ara estudiaran la mesura cautelar quan tinguin la versió del govern. El Tribunal ha donat fins demà a les 10 del matí perquè la Generalitat presenti al·legacions contra el recurs de la patronal.
L'Audiència Nacional jutjarà el pròxim 1 de març Albert Bages per injúries a la corona.
El tuitaire va fer una piulada contra el rei Felip VI en el marc de que la campanya Corona Chao de fa 2 anys. La Fiscalia li demana una pena de 4 mesos de multa amb una quota diària de 6 euros i la inhabilitació de dret de sufragi passiu.
I el diputat de la CUP, Pau Juvillà, s'aparta de la primera línia política però mantindrà l'escó al Parlament.
En un comunicat del seu partit ha explicat que Juvillà es troba en una situació de salut complicada que li impedirà mantenir la seva activitat política habitual aquest dimarts. Però la mesa ha de discutir l'ordre de la Junta Electoral Central per decidir si se li retira l'escó.
Esports.
Tancat el mercat de fitxatges de la primera ref amb novetat d'última hora pel Centre d'Esport Sabadell. Jonander González Dopico, conegut futbolísticament com a Dopi, arriba per reforçar la davantera de l'equip de Pedro Munitis.
El club ha tancat un acord en l'últim moment amb el davanter bilbaí del San Fernando, rival dels arlequinats al grup 2 de primera ref. Als seus 26 anys, Dopi ha fet 6 gols aquesta temporada en 949 minuts, 5 en Lliga i un a la Copa del Rei contra la Culto. A més, a la nova Creu Alta va reforçar el penal que va iniciar la remuntada del Nacho Castro. Davant de la pèrdua de protagonisme de les últimes setmanes, el futbolista, format a l'Arenas de Guecho, ha trobat una sortida ara cap a Sabadell. Per contra, no ha arribat ni al central ni l'extrem, però havent-hi fitxes disponibles, el club es guarda l'opció de signar algun agent lliure. Finalment, Moja Ezerfani, a la rampa de sortida des de fa unes setmanes, s'acabarà quedant al club. El mercat, en clau arlequinada, però, es tanca amb un intercanvi de cromos amb la davantera, amb l'única sortida de Toni Gavarre a l'Alcoiano.
Tot plegat després de l'empat a 1 d'ahir al camp de la Balona, que serveix per acumular ja 5 jornades sense perdre, però que continua deixant el Sabadell en descens i a 3 punts de la permanència.
Als 9 minuts, Aaron Rey, després d'una centrada d'entrenar de partits com a professional, va estrenar el seu comptador de gols amb una mitja xilena, però passada la mitja hora de joc, Koulibaly va establir l'1-1 definitiu, aprofitant una deixada de cara d'Ivan Martín. Ahir Munitis va introduir moltes rotacions, especialment en la parcel·la ofensiva i a la roda de premsa, el tècnic càntabre va reconèixer haver pensat en el partit d'aquest dimecres.
La verdad que nos ha llevado locos el partido de... Siempre pensamos el inmediato, pero era inevitable tener que pensar en que el miércoles tenemos otro partido igual de importante en nuestra casa, ante un rival que te va a exigir muchísimo, que te quita el balón, que pues, muy, muy peligroso, y sí que bueno, pues nos ha hecho mirar por primera vez un poco más allá de lo inmediato.
I és que d'aquí 48 hores el Sabadell recupera un dels 2 partits ajornats contra el Betis Deportivo. El filial verd-i-blanc segueix enfonsat a la taula a 14 punts de la salvació després de perdre ahir contra el Nàstic 0-3. L'altre partit del Centre d'Esports que té pendent és el de l'Albacete, que ha quedat reprogramat per dimecres 16 de febrer a 8:15.
Més resultats del cap de setmana. El Sabadell juvenil ha estrenat la segona volta de la Divisió d'Honor, guanyant a Fontetes contra el Cerdanyola per 0-2.
Una victòria que situa els de Marc Nomen a només 2 punts de la tercera plaça de Divisió d'Honor. Els arlequinats, com diu el tècnic, van saber controlar els tempos del partit i rematar en el tram final un Cerdanyola que només ha sumat 11 punts.
Els hem demanat als nanos que intentessin tenir possessions més llargues i arribar a camp contrari i allà mantenir la possessió per anar mica en mica gestant l'ocasió de gol, i sí, amb el 0-1 immediatament als 2 minuts vam fer el 0-2, pocs minuts més tard vam fer un tir al pal i aquí ja vam una mica esborrar les esperances del Cerdanyola de poder puntuar.
Dissabte, pròxim partit a Olímpia contra el juvenil A de l'Espanyol, que és segon a 4 punts del Barça.
I a primera catalana, empat sense gols del Sabadell Nord contra el Can Vidalet en l'estrena de Carlos López al municipal de Can Oriac.
Un punt que ha servit per trencar la ratxa de 5 derrotes consecutives, però que sap a poc els de la zona nord. El tècnic admet que va faltar punteria.
Sobretot a la primera part, que hem tingut 2 molt clars només començar. Després hi ha hagut una fase que potser no n'hi ha hagut massa ocasions, però sí que ens donava la sensació que amb 4 moments bons que teníem, 4 pilotes penjades, sobretot a pilota parada, donava la sensació que podíem fer gol, no? Llavors ja us dic, Tampoc hem fet 25 ocasions clares de gol, però sí que és veritat que des d'aquesta solidesa hem anat creixent el partit, perdó, i ens ha donat aquesta oportunitat d'arribar fins al final, que hem tingut dues ocasions molt clares per guanyar. I bueno, ens ha faltat una mica, no sé si sort, però encert segur.
El Sabadell Nord continua penúltim a 11 punts, 4 de la salvació.
Aleix Gómez i Ian Terrafeta s'han quedat amb la mel als llavis a l'europeu d'handbol. Els hispanos van caure per 27-26 a la final d'ahir contra Suècia, amb uns 7 metres del combinat escandinau quan el temps reglamentari ja estava esgotat.
Al programa Tablero Deportivo de Ràdio Nacional, Terrafeta ha explicat que, tot i ser una derrota dura de país, han d'estar orgullosos d'aquesta plata.
Es lo que hay, como nos ha dicho Jordi en el vestuario, no podemos estar tristes justo por este partido, justo por este último minuto, sino que creo que hemos hecho un cambio excepcional plantándonos aquí en la final y sí, va a ser duro, pero bueno, vamos a digerirlo y al fin y al cabo tenemos que estar contentos, sin duda.
11 dels gols del convidat de Jordi Rivera en aquesta final van dur la signatura dels jugadors de la ciutat, 6 d'Aleix Gómez i 5 d'Ian Terrafeta, qui debutava en un gran campionat. El bronze, per cert, es va quedar a Dinamarca, que va batre França a la pròrroga per 35-32.
A casa nostra, l'OAR Gràcia segueix en dinàmica positiva, tant en nois com en noies. A la primera nacional masculina, el 25-31 a Mataró, tanca el 6-6 en una setmana i deixa els de Cesc Borrell segons en solitari amb un partit més que el Granollers B.
I de moment han sorprès a tots plantant-se en places de fases d'ascens i ara volen mantenir-s'hi, com afirma el mateix Borrell.
Crec que la gent no s'esperava trobar un OAR Gràcia en segona posició a aquestes dates, no? Vull dir, el missatge està donat i nosaltres ara sabem que depenem de nosaltres mateixos per estar en situació de fases, no depenem de nosaltres mateixos per estar en un lideratge, però sí que ens el comencem a mirar després de la derrota i de la Roca. Ens sentim molt forts, tenim l'ego molt amunt perquè ho podem tenir, perquè estem encara amb molts resultats positius i que això no afluixi, que això segueixi.
I en plata femenina, segona victòria seguida del Gràcia, aquest cop davant de la Roca per 33-22. Les de Carol Carmona són quartes, tot i que els equips que hi ha per sota, com el Mislata, encara tenen 3 partits pendents. Són declaracions de la verd i blanca Alba Martín a la xarxa.
Sí que és veritat que hi ha equips de baix que encara els hi queden partits i punts per guanyar, però bueno, sobretot és això, veure la classificació, que l'esforç que estem fent es veu i al final nosaltres estem contentes amb això.
Per contra, el Sant Joan d'Espí i Creu Alta Sabadell de la primera nacional masculina va quedar ajornat.
I en waterpolo, l'Astralpol Natació Sabadell femení és més líder de la divisió d'honor després de l'empat del Mataró a casa contra el Terrassa. Les de David Palma, per contra, no van fallar amb el triomf per 17-15 contra el Catalunya i ara tenen 2 punts de marge respecte a les maresmenques i un partit encara pendent.
Com explica el tècnic David Palma, ara es podrien permetre una ensopegada i mantenir intacte el factor piscina al playoff.
Nosaltres sempre ens mirem el nostre malic, però sí que és veritat que et dona aquí aquest empat del Mataró, et dona un avantatge, et pots permetre una derrota o la patinada i que encara tinguis el factor camp de cara al playoff. La veritat que per nosaltres és una bona notícia aquest empat de Mataró.
El masculí, per la seva banda, tampoc va tenir problemes per golejar el Rubí per 6-20 i seguir momentàniament segon. Divendres a 6:15, els de Quim Col·lec debutaran a la Copa del Rei a Can Llong, enfrontant-se als quarts de final contra el Mediterrani. Per contra el femení, té dimecres partit de Lliga a Sant Andreu i dissabte disputarà l'anada dels quarts de final de l'Eurolliga a la piscina de l'Ethnikos Grec.
I acabem fent un apunt d'atletisme, perquè ahir al matí es va celebrar al Parc Catalunya la 60a edició del Cross de Sant Sebastià, emmarcat en els actes del centenari de la Joventut Atlètica de Sabadell.
En total van participar prop de 350 atletes repartits entre una vintena de curses per edats, el Cross Popular i el Memorial Bravo de la promoció escolar. A la prova Elite es van imposar 2 corredors de la Unió Atlètica Barberà, Jaume Domingo en categoria masculina i Abril Palma a la femenina.
Mig minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 31 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 demà a partir de les 8 amb el cafè de la ràdio, però no marxeu perquè arriba el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.